Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dijous 22 de març de 2012. La policia francesa s'ha desplegat en les últimes hores al voltant del domicili de Mohamed Merah, l'autor confés de la mort de 7 persones a Tolosa de Llenguadoc els últims dies. S'han sentit en les últimes hores 3 fortes explosions que algunes fonts atribuïen inicialment a un assalt per detenir ja definitivament el sospitós, atrinxerat, recordem-ho, des de fa més d'un dia dins del seu pis. El ministre de l'Interior francès, Claude Guéant, ha negat cap operació i ha atribuït les detonacions a una estratègia per intimidar i pressionar el terrorista, que, segons el ministre, ha canviat d'opinió i no vol rendir-se. L'assassí de Tolosa planejava matar ahir mateix un militar i després 2 policies. Encara, sens dubte, no s'ha acabat del tot el perill, però aquest home, que utilitza una religió per matar, ja no podrà cometre més crims. Mentre esperem que sigui detingut i confiem que això es produeixi en vida, el que passa aquests dies al sud de França ens ha de fer reflexionar sobre la perversió humana i, sobretot, ha de servir per reforçar un principi bàsic, que les creences religioses estan i han d'estar al servei de la pau i que no s'ha de confondre mai islam amb terrorisme. És el camí per transformar un món encara massa marcat, tristament, per les amenaces a la vida. Passa un minut i mig de les 8, salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, al David García a la producció i al Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i Sara Cruz.
Comencem resumint en titulars algunes de les notícies més importants de les últimes hores. Les retallades sanitàries han disparat un 42,1% les llistes d'espera l'últim any a Catalunya pel primer ajust pressupostari de la història en aquest àmbit, segons dades presentades per Boi Ruiz. El conseller de Sanitat va dir ahir que a finals de desembre més de 80.000 pacients esperaven una operació per als 14 procediments quirúrgics garantits pel departament, un augment important en relació amb els gairebé 57.000 de l'any anterior.
El Tribunal d'Apel·lació de Nàpols absol el català Òscar Sánchez, empresonat a Itàlia des de fa més d'un any per narcotràfic. Aquest veí de Montgat havia estat condemnat a 14 anys de presó en primera instància per una suplantació d'identitat per part d'un mafiós uruguaià. El tribunal l'ha sentenciat ara la seva posada en llibertat i al vespre ja va sortir de la presó.
L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat una modificació de l'ordenança de convivència ciutadana a l'espai públic per prohibir directament la prostitució al carrer i sancionar clients i prostitutes sense avís previ. La modificació ha tirat endavant amb el vot a favor del PP, que havia presentat la proposta, i de Convergència i Unió.
Intent de cop d'estat a Mali. Diversos militars han ocupat la seu de la televisió del país i també les principals artèries de la capital després de negar-se a ser mobilitzats per combatre els independentistes tuaregs.
I en esports, el Madrid ha empatat a 1 a Villarreal i el Barça ja està a 6 punts. Mourinho va ser expulsat i l'àrbitre ha reflectit a l'acte insults de Pepe. Per la seva banda, l'Espanyol tanca avui la jornada al camp del Betis. Després de més de 24 hores de setge, la policia francesa ha intensificat aquesta matinada les maniobres al domicili de Mohamed Merah, autor confés dels tirotejos de Tolosa de Llenguadoc i Montauban, uns fets que han deixat 7 persones mortes.
Malgrat que li han tallat l'aigua, l'electricitat i el gas, Mohamed Merah continua trinxerat a casa seva i en contra del que havia anunciat inicialment. Sembla que no té cap intenció d'entregar-se voluntàriament. Al llarg de la matinada s'han sentit 4 fortes explosions prop de l'immoble. La policia ha confirmat que no es tracta d'un assalt, sinó d'una mesura dissuasòria per aconseguir que Merah es rendeixi. S'espera que el desenllaç del cas arribi en les properes hores, estarem molt pendents. La tensió a Tolosa de Languedoc continua gairebé 30 hores després de l'inici del setge policial. La policia ha començat a intensificar les accions per pressionar l'autor confés de la matança, Mohamed Merah, i aconseguir que es rendeixi.
després d'haver-li llançat un ultimàtum que el suposat terrorista ha ignorat, se li ha tallat l'aigua, l'electricitat i el gas, i han començat les maniobres policials que inclouen diverses detonacions, com dèiem. Al llarg de totes aquestes hores, les autoritats franceses han anat donant diferents detalls sobre el perfil de l'autor confés. Segons ha explicat el ministre de l'Interior, Merà és un jove d'origen algerià de 23 anys que tindria vinculacions amb grups salafistes i jihadistes d'Al-Qaeda.
En declaracions a la televisió privada TF1, el ministre ha explicat que el jove hauria rebutjat perpetrar un atac suïcida per Al-Qaeda, però que sí que va acceptar una missió general per cometre un atemptat. Per la seva banda, el fiscal en cap de París, François Molins, ha confirmat que Merà ha aconseguit l'autoria dels atacs i que tenia la intenció de tornar a actuar. Sembla que no només no expressa cap remordiment, sinó que, a més, preveia matar aquest dimecres, ahir mateix, un militar a la sortida de casa seva i que tenia també altres projectes per atacar dos policies de Tolosa.
El fiscal, a més, ha ratificat que Mohamed Merah havia estat entrenat per Al-Qaeda en estades a l'Afganistan i al Pakistan.
Els seus atacs volien venjar els palestins i protestar contra les operacions de l'exèrcit francès a l'exterior i també la llei antiburca. També ha confirmat que la policia havia fet un seguiment dels sospitós per petits delictes. La televisió francesa Europe 1 ha confirmat que el sospitós s'hauria presentat a entrar a la Legió Estrangera i a l'exèrcit del 2010 i que per aconseguir-ho va anar a dos centres de reclutament de Tolosa, però que va ser rebutjat pels antecedents judicials i també per la seva inestabilitat psicològica.
Deixem aquest tema mentre seguim pendents de les novetats que presumptament, que gairebé amb tota seguretat es produiran durant aquest matí. Canviem de qüestió mentrestant. Un nom propi de l'actualitat és el d'Òscar Sánchez, el veí de Montgat, sentenciat erròniament per la justícia italiana. Òscar Sánchez ja ha sortit de la presó de Nàpols. Després de passar gairebé dos anys condemnat per error per narcotràfic, Sánchez ha recuperat la llibertat aquest mateix dimecres al vespre.
Tot plegat després que el Tribunal d'Apel·lació de Nàpols admetés finalment que la justícia va confondre Sánchez amb un mafiós. Òscar Sánchez va ser condemnat a 14 anys de presó en primera instància, tot i que ell sempre ha mantingut que va patir una suplantació d'identitat per part d'un mafiós uruguaià.
Les retallades sanitàries han disparat un 42,1% les llistes d'espera l'últim any a Catalunya a causa del primer ajust pressupostari de la història en aquest àmbit. Les dades les va presentar ahir el conseller de Salut de la Generalitat, Boi Ruiz, que va dir que són només temporals.
Aquest increment de la llista d'espera és atribuïble, tal com havíem dit, a l'ajust pressupostari que va comportar els contractes amb els centres proveïdors. Està per sota d'allò que havíem previst.
El conseller ha posat a manifest que a finals de desembre de l'any passat més de 80.000 pacients esperaven una operació per als 14 procediments quirúrgics garantits pel departament respecte als gairebé 57.000 de l'any anterior.
L'Ajuntament de Barcelona va aprovar ahir una modificació en l'ordenança de convivència ciutadana a l'espai públic que prohibeix directament la prostitució al carrer i sanciona clients i prostitutes sense avís previ.
La modificació ha estat aprovada amb el vot a favor del Partit Popular, que ha presentat la proposta, i també de Convergència i Unió, mentre que la resta de grups municipals hi han votat en contra. Ara s'exposarà públicament durant 30 dies perquè la mesura pugui rebre al·legacions. La proposta aprovada pel govern municipal modifica els articles 39 i 40 de l'actual ordenança de civisme, que establia l'avís previ a clients i també prostitutes abans de sancionar per exercir la prostitució al carrer.
El president de la Generalitat, Artur Mas, va demanar ahir al president del Parlament Europeu, l'alemany Martin Schulz, que els eurodiputats catalans puguin fer servir la llengua pròpia del país en les intervencions de les sessions plenàries.
Mas també va emplaçar les institucions europees a possibilitar una major visualització de Catalunya i de la seva llengua a Europa. Schulz ha mostrat la seva voluntat de treballar per això, segons va explicar Mas posteriorment, als mitjans de comunicació.
D'altra banda, el president Mas va defensar també des de Brussel·les el pacte amb el PP per a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb l'argument que és positiu perquè reflecteix, va dir, la normalització dels populars en relació amb la llengua. I d'altra banda, canviant de qüestió, el fiscal de delictes d'odi i discriminació a Catalunya ha interposat una querella criminal contra l'imam de Terrassa acusat d'haver incitat a la violència contra la dona.
A la querella presentada davant del jutge de Cada Terrassa, el fiscal Miguel Ángel Aguilar acusa l'imam d'incitar la violència contra la dona en els seus sermons a la mesquita de Terrassa. L'imam va ser denunciat a principis de març, recordem, per instar els fidels de la seva mesquita a corregir amb actes de violència física i psíquica les conductes desviades, va dir, de les seves dones. El 6 de març va ser citat a declarar davant dels Mossos d'Esquadra, encara que es va a negar a testificar.
i un artefacte explosiu casolà va esclatar ahir al matí a l'escola de negocis ESADE de Barcelona.
Els Mossos d'Esquadra van acordonar el centre, l'edifici 2 de l'escola de negocis, on s'estudia turisme, i van evacuar la zona. L'artefacte va explotar als jardins d'ESADE al carrer Marquès de Mulhacén, número 4042 de la capital catalana. Cal dir que l'explosió no va provocar danys ni tampoc ferits i sembla que l'artefacte que va esclatar era una carmanyola.
Segons acabem de saber, els sindicats d'autobusos i el Comitè d'Empresa de Transports Metropolitans de Barcelona han tancat un preacord sobre les condicions laborals dels treballadors fins al 2014.
El pacte preveu que es mantingui la plantilla i la continuïtat dels contractes temporals actuals. Els treballadors votaran avui divendres, demà divendres, volíem dir, en assemblea, si accepten l'acord. L'entesa a què han arribat el dimecres a la nit els sindicats i el Comitè d'Empresa de TMB garanteix la jubilació parcial dels empleats i es conserven els tres sistemes de descans previstos pels conductors. A més, també s'ha recordat que l'any que ve es treballarà un dia menys i els treballadors tindran, doncs, 23 dies de vacances.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim repassant l'actualitat d'aquest matí. El fiscal anticorrupció Pedro Urrach no sol·licita finalment que l'expresident balear Jaume Matas ingressi a la presó després que dimarts fos condemnat a 6 anys pel tribunal per l'Audiència Provincial, de Palma.
En el seu escrit presentat dimecres a l'Audiència Provincial de Palma, el fiscal creu que no cal que Matas sigui empresonat fins que la sentència sigui ferma i sempre que es mantinguin les mesures cautelars actuals per evitar el risc de fuga.
I atenció al que ha dit l'expresident de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps. En una entrevista a la revista Telva, Camps diu que està més preparat que mai per ser president valencià novament o fins i tot del govern espanyol.
2 mesos després del judici pel cas dels vestits, Camps analitza la seva trajectòria política i aquests anys de procés judicial, que assegura que no li han passat factura perquè s'ha demostrat, ha dit, que sempre va dir la veritat.
Tres minuts i mig i serà un quart de nou. En plana internacional, novament, diversos militars de la caserna de Kati, a Mali, situada a 15 quilòmetres de la ciutat de Bamako, han ocupat la seu de la televisió del país africà i les principals artèries de la ciutat, després de negar-se a ser mobilitzats per combatre els independentistes tuaregs que s'havien aixecat en armes el gener al nord del país.
Els militars han disparat a trets a l'aire, han demanat a la població que torni a casa seva i han assegurat que no tenen cap problema amb els civils. Tant la televisió com la ràdio estatals han deixat d'emetre. Cal dir que aquest cop d'estat ha triomfat després de les forces lleials del govern s'hagin rendit.
El Consell de Seguretat de l'ONU ha adoptat una declaració de ple suport al pla de mediació per a Síria que té en marxa l'enviat de l'ONU i la Lliga Àrab, Kofi Annan.
El text de la declaració, que a diferència de les resolucions no és vinculant, demana al president Bashar al-Assad i a l'oposició que apliquin totalment i immediatament el pla de resolució de la crisi de 6 punts que Annan va posar sobre la taula durant les seves entrevistes a Damasc. Entre aquests punts hi ha el final de la violència i l'aplicació progressiva d'un alto el foc, també la distribució d'ajuda humanitària i l'obertura d'un diàleg polític.
Polèmica al Regne Unit per la decisió de baixar l'impost sobre la renda als més rics presa pel primer ministre David Cameron. Amb aquesta mesura, l'executiu vol atreure inversió i negocis per activar l'economia que està estancada.
Per compensar aquesta mesura, s'apujarà el mínim exempt als més pobres. A partir d'ara, les rendes de fins a 11.000 euros no hauran de pagar impostos. Tot i això, l'anunci ha aixecat crítiques perquè els nous pressupostos abaixen impostos, tot i apostar per contenir la despesa per reduir dèficit públic. Un dèficit que es preveu que sigui del 7,6% del producte interior brut per al 2012 i el 2013 bastant més alt que l'espanyol fixat, recordem, en el 5,3%.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
En esports, la Lliga Espanyola continua viva i és que la diferència entre el Real Madrid líder i el Barça segon és ja de 6 punts, quan diumenge era de 10. Els blancs van empatar ahir al camp del Villarreal i han perdut 4 punts en els últims 2 partits.
Així és, com deies, ahir a Villarreal l'estrena de l'Otina, el Madrid es va avançar amb un gol de Cristiano Ronaldo al minut 61, però al 83 Senna va empatar pel Villarreal de falta directa i va fer el definitiu 1-1. A partir d'aquí, l'àrbitre va expulsar Mourinho, també Sergio Ramos i Ozil del Real Madrid. Abans ja havia expulsat el preparador físic dels blancs, Rui Faria. I per cert, que en l'acte del partit al Madrigal, l'àrbitre José Luis Paradas Romero va detallar el perquè de les quatre expulsions del Madrid i també va notar en el capítol d'incidències i amb lletres majúscules que Pepe, després del partit, al túnel de vestidors es va dirigir a ell a crits i amb greus insults.
En altres partits disputats ahir, Atlètic de Madrid 2, Atlètic Club de Bilbao 1 i València 1, Saragossa 2. També partit al Molinón, on el Mallorca va guanyar l'Sporting per 2-3. I l'Espanyol juga avui al camp del Betis, en l'últim partit d'aquesta jornada, amb l'objectiu de seguir en places europees.
Les novetats a la convocatòria de jugadors que van a Sevilla per jugar contra el Betis són Alvin, Tievi i Raúl Baena. En queden exclosos Sergio García, que està lesionat, i Joan Verdú per sanció. Per això, Pochettino no descarta fer més rotacions a l'11 titular.
I parlem del Barça perquè després de la victòria al Camp Nou contra el Granada, ahir els titulars van fer treball de recuperació pensant en el partit de dissabte a Mallorca. Avui la plantilla farà festa.
Per aquest motiu, Pep Guardiola ha cridat perquè s'entrenessin amb el primer equip el lateral Martín Montoya i també el central Marc Bartra. Marc Muniesa, que pot actuar tant de central com lateral, també s'ha estat entrenant aquests últims dies amb la primera plantilla. I d'altra banda, us expliquem que avui el Barça-Riga el rep l'Unix Kazan rus en el segon partit de play-off de quarts de final de l'Eurolliga.
El primer cafè de Ràdio Estel, la informació més propera.
Completem el nostre resum de cada dia. El secretari d'Estat del Vaticà, Tarcisio Bertone, va explicar ahir que el papa Benet XVI està preparant intensament en les últimes hores el seu ja imminent viatge apostòlic a Mèxic i Cuba, un viatge que començarà demà mateix i que ho està fent amb intensa pregària i revisió dels seus discursos ja preparats. En una entrevista a la Ràdio Vaticana, el cardenal Bertone també ha recordat que el Sant Pare estima la Mare de Déu de Guadalupe, patrona de Mèxic i de l'Amèrica Llatina i també de tots els països del Carib. El purpurat va explicar que havia quedat realment impressionat quan el papa va anunciar les seves motivacions per viatjar a Mèxic.
I també us expliquem que el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés, posarà aquest dissabte el punt i final a la visita pastoral que ha fet des del 21 de gener passat a l'arxiprestat de Montserrat. La cloenda, que començarà a les 5 de la tarda, serà un acte al qual estan convocades totes les parròquies de la zona al Teatre del Foment de Sant Feliu de Llobregat. Després de la lectura del document amb les conclusions, se celebrarà una eucaristia presidida pel bisbe Agustí i concelebrada pel vicari episcopal Antoni Roca, també per l'arxiprest Joan Ramon Bullit i altres preveres de l'arxiprestat. Durant dos mesos, el titular de la diòcesi ha tingut reunions, trobades i diversos actes també per conèixer in situ la realitat eclesial i social de la zona de Montserrat.
I recordem que totes les diòcesis amb seu a Catalunya celebren la Setmana de la Família i la Vida. Amb el lema Més Família, Menys Crisi, es vol potenciar tot el treball que es fa a favor de la institució familiar. Avui hi haurà una conferència de la diputada Glòria Renom a les 7 de la tarda a l'edifici del Seminari Conciliar de Barcelona, al carrer Diputació 231. Principals titulars de portada a la premsa, La Vanguardia, l'islamista de Tolosa preparava més crims. El periòdico sobre Òscar Sánchez, el veí de Montgat que havia estat empresonat a Itàlia, titula Alliberat. El punt avui, cornuts i pagar el peatge, sobre el fet que Catalunya no vol pagar autopistes ruïnoses de Madrid amb un altre allargament de concessions, com va dir ahir el conseller Lluís Recoder. El diari Ara titula així, es reobre la guerra dels peatges, també sobre el mateix tema. El País, el jihadista de Tolosa és un francès entrenat a l'Afganistan. El Mundo, ordre policial, feina de l'Iño per tapar el fill de Chávez, diu el titular sobre els casos de corrupció a Andalusia. L'ABC, el jihadista que va posar en escac França. I el diari La Razón, el dimoni de Tolosa, va preparar a Espanya el seu ingrés a Al-Qaeda. Fet aquest repàs de seguida als serveis i després entrevistem el secretari general de la UGT de Catalunya, Josep Maria Álvarez.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum. Sabies quina és una de les joies més preuades de la diòcesi de Solsona? El Santuari del Miracle, un lloc de pietat i devoció mariana des del 1458. Vine a conèixer els seus valors històrics, artístics i religiosos. La imatge de la Mare de Déu del segle XV, el retaule renaixentista del segle XVI, el monumental retaule barroc. Més de 20.000 visitants a l'any. Més informació al 973-480-002 i a santuarialmiracle.com. Et quedaràs sense anar al Santuari del Miracle?
Els millors preus són aquí, a Hipercor.
Fins al 28 de març tens un 6% en el litre de llet Hipercor, sencera, semi o desnatada. Emporta 6 litres i només en paga 5. Així el litre et surt a 63 cèntims.
Hipercor, preu i per millor.
Oferta vàlida només a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 5 minuts d'un quart de 9, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Eduard Sánchez, bon dia.
Hola, bon dia. Avui matí complicat a la xarxa viària. Hi ha vies que van especialment carregades, sobretot estem parlant, per exemple, de l'autopista del Garraf, des de Gavà fins a Sant Boi, amb latitud amb retencions importants avui. L'autovia 2, de forma potser més fragmentada, però vaja, entre Sant Andreu de la Barca, Sant Vicenç dels Horts, més endavant també Sant Feliu, Cornellà, tot plegat sentit zona franca. La B23... molt atapeïda, d'una banda de Molins de Rei a Sant Feliu, més endavant també de Sant Joan d'Espí a la Diagonal. C-17, per exemple, des de Montcada fins a Barcelona, molt aturada. També la C-58 en els dos sentits, sentit sud de Terrassa a Badia i sentit nord del Nus a Ripollet. La Pota Nord avui molt aturada entre Santa Coloma, de fet des d'abans a Santa Coloma fins al Nus, i és que la ronda de dalt avui va molt plena entre el Nus Sant Gervasi en sentit Llobregat. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet en aquests moments podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, tampoc no hi ha afectacions derivades de la pluja. Així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs les previsions meteorològiques s'han complert pràcticament al peu de la lletra i és que les precipitacions acumulades entre la jornada d'ahir i la jornada d'avui ja assoleixen fins als 100 litres per metre quadrat en alguns punts del Pirineu, Prepirineu i extrem sud del país. Però és que, a més, a la resta del territori hi ha plogut entre al voltant 40-50 litres per metre quadrat. Unes precipitacions que perfectament podem qualificar d'abundoses i generals. Només les comarques de Girona, doncs, ha plogut una miqueta menys, ha voltat d'entre els 5 i 15 litres per metre quadrat, però la previsió indica que avui serà precisament aquesta àrea on les precipitacions seran més importants. De fet, les precipitacions es començaran a traslladar de sud a nord i això permetrà que ja comencin a obrir algunes clarianes per les comarques de Ponent i de l'extrem sud, però en canvi a la resta del país, sobretot insistim, Pirineu i comarques de Girona, doncs serà on les precipitacions avui siguin més abundants. Cal destacar que el vent de cara a les properes jornades afluixarà i força respecte a la jornada d'ahir en què es van assolir algunes ratxes fins i tot a punts del litoral al voltant dels 40 o 50 litres per metre quadrat. I de cara a demà la situació meteorològica sembla que ja millorarà sensiblement, tot i que al matí encara podria haver-hi, sobretot a primera hora, algunes precipitacions, restes de pluges cap a l'extrem nord de les comarques de Girona. La resta, les clarianes ja seran força més nombroses, sobretot a la tarda, quan això a més permetri que les temperatures es recuperin i força respecte a la jornada d'avui. De cara al cap de setmana, sembla que la situació meteorològica serà força estable, amb predomini bàsicament del sol i alguns núvols poc importants al Pirineu. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Avui falta tot just una setmana per a la vaga general convocada pels sindicats majoritaris d'àmbit espanyol. La UGT i Comissions Obreres feien ara fa uns dies una crida als ciutadans a indignar-se, segons les paraules dels secretaris generals d'aquestes centrals a Catalunya, contra la reforma laboral. Mentre des dels representants dels treballadors es demana al govern espanyol que impulsi un diàleg, no sabem si encara es pot evitar aquesta aturada que sembla ja cantada i un fet d'aquí a tot just 7 dies, com dèiem. Parlem avui uns minuts amb el secretari general de la UGT de Catalunya, Josep Maria Álvarez. Senyor Josep Maria Álvarez, molt bon dia.
Bon dia.
Quina és la situació en aquests moments? Vostès aquest diàleg que han demanat al govern espanyol no l'han vist en forma de resposta? No ha tingut resposta?
Doncs no l'hem vist, no ha assistit, per entendre's. No? El govern no ens ha convocat. És la primera vegada en democràcia doncs, que un govern primer decreta una reforma del mercat de treball sense que prèviament hagi estat parlada amb les organitzacions sindicals i empresarials. I en segon lloc, doncs, una vegada ja feta, doncs, nosaltres hem demanat obrir una taula de negociació paral·lel al debat al Congrés dels Diputats per tal de poder doncs, introduir esmenes i el govern doncs, encara no ens ha contestat. El seu president doncs, sembla que aquesta no és una de les qüestions que li preocupa. No? Per tant, doncs, jo crec que queda temps, cada vegada menys, però en tot cas em sembla que el greu no és si en rep o no rep, sinó el greu de debò és una reforma que deixa els treballadors al peu dels cavalls, els deixa sense drets a les empreses. L'acomiadament doncs, a aquest país serà pràcticament lliure, amb 20 dies per any, amb un màxim de 12 mensualitats. La gent doncs, podrà revisar-se el sou a la baixa només en 2 mesos de pèrdues o senzillament doncs, perquè les previsions que hi havia no es compleixin. El contracte d'un any doncs, de prova és un escàndal. D'alguna manera doncs, aquest país instal·larà doncs, el contracte precari de manera permanent sense cap mena d'indemnització o l'acumulació de 2 baixes o permisos legals de més de 9 dies durant 2 mesos, doncs és motiu d'acomiadament. No? En aquest sentit ja estem veient les primeres dones doncs, que estan embarassades i que doncs, els primers mesos de l'embaràs, que no compta com a temps de maternitat, doncs, han tingut més de dues baixes en 2 mesos de 9 dies en total i que estan sent acomiadades. Crec realment doncs, que això és un desastre.
Aquests són
el govern hauria d'escoltar, d'obrir un procés de negociació, perquè no es pot dir que d'una banda s'està intentant doncs, premiar la natalitat i d'una altra banda doncs, impedint que les dones puguin treballar, per entendre.
Senyor Josep Maria Álvarez, aquests són els punts, diguéssim, que han estat la principal causa de la convocatòria de vaga general i són els principals punts on vostès, els de la UGT i també els de Comissions Obreres, demanen que es canviïn d'alguna manera o almenys siguin base de negociació tant abans com després de la vaga, si és que es fa la vaga.
Sí, aquests són els punts més importants. Hi ha altres. Estem Comissions Obreres, està la UGT, està l'USOC també a Catalunya amb aquesta convocatòria. Hi ha un grapat més de sindicats. Jo crec que aquests són els punts més ponents, per entendre'ns. No? Aquests punts que jo crec que un govern que entengui una mica de la matèria doncs sap que no pot tocar perquè és desequilibrat de manera absoluta les relacions laborals, i jo no parlo de bons ni de dolents. Hi ha treballadors que segurament doncs, que tenen un comportament que no és adequat i empresaris que no tenen tampoc un comportament adequat. Per això la legislació el que ha de fer és buscar un punt d'equilibri entre tots dos, de tal manera que una de les parts no quedi desprotegida. I l'empresari, que és el més fort, sempre ho ha estat així, per això es va inventar el dret al treball per entendre's amb les relacions laborals, doncs en aquest cas queda en tots els poders i el treballador queda pràcticament als peus dels cavalls. Ja no li dic què passarà d'aquí uns anys quan tinguem les primeres estadístiques d'accidents de treball. Com una persona que està treballant en aquestes condicions pot exigir-li a l'empresari que compleixi les normes de prevenció de riscos laborals? Crec que realment les conseqüències d'aquesta reforma les anirem veient, però seran desastroses.
Ja per acabar, senyor Josep Maria Álvarez, secretari general de la UGT de Catalunya, què esperen els sindicats majoritaris convocants d'aquesta vaga, una vaga que està convocada i que els ciutadans lliurement poden seguir, si volen? Esperen que després del 29 de març hi hagi una reacció del govern, si és que aquesta vaga té un seguiment important?
No, jo espero que la gent sigui conscient de lo que es juga, que és molt. Segurament que mai en la història del moviment obrer dels últims anys, torno a dir, s'havien jugat tant. Espero que la gent, doncs, secundi la vaga de manera majoritària, aquells que puguin, perquè hi ha gent, doncs, que ja sabem que està coaccionada, que té un contracte temporal, que treballa amb una empresa que l'empresari, doncs, l'ha cridat. Tindran la possibilitat sempre de dir que s'han trobat un piquet i que no han pogut anar a treballar. Fins i tot podran sumar-se al piquet per tal de continuar fent força i que altra gent que no pot fer la vaga, doncs, la pugui fer. Però, en tot cas, hi ha un gran dia per que es visualitzi el carrer, que és la manifestació que farem a la tarda. Aquí ningú no podrà dir que ha estat com oieta dels piquets. I en aquest sentit crec que és bo que aquest dia sigui un dia de glòria, perquè si aquest dia és un dia de glòria, la gent ha de ser conscient de que l'endemà el govern es veurà obligat a obrir un procés de negociació. Nosaltres estem disposats a arribar a un acord. Som conscients del moment difícil que viu l'economia. Patim a casa nostra els efectes de l'atur, de la gent que està passant gana en aquests moments en aquest país, que és molta i que hi ha moltes organitzacions que estan fent un gran treball, doncs, perquè aquesta gent pugui arribar a final de mes. I és en aquest sentit, en el sentit, doncs, de que el que volem és que el govern s'avingui a negociar, que baixi els mercats, que deixi la macroeconomia i que parli dels problemes de la gent.
Moltes gràcies novament, senyor Josep Maria Álvarez, secretari general de la UGT de Catalunya, a una setmana de la vaga general, convocada, curiosament, tot just un any i mig després de l'anterior, tot just 18 mesos de la del 29 de setembre de 2010. En tot cas, des del sentit neutre, el que esperem és que, tant per la via de la vaga com per altres vies, que el que facin els treballadors i el que faci el govern estigui al servei del bé comú. Molt bon dia.
Esperem que ens ajudi tothom i que Déu ens ajudi també. Adéu, bon dia.
Molt bé, gràcies, bon dia. Ara, quan passa un minut i mig de 8:45, última hora amb la Sara Cruz i després la tertúlia.
Hola, molt bon dia. Després de més de 24 hores de setge, la policia francesa ha intensificat les maniobres al domicili de Mohamed Merah, l'autor confés dels tirotejos de Tolosa i Montauban, que han deixat 7 persones mortes. Malgrat que li han tallat l'aigua, l'electricitat i el gas, Mohamed Merah continua trinxerat a casa seva i, en contra del que havia anunciat inicialment, sembla que no té cap intenció d'entregar-se voluntàriament. I a casa nostra, Òscar Sánchez, el veí de Montgat, sentenciat erròniament per la justícia italiana, ha sortit de la presó. Després de passar gairebé 2 anys condemnats per error per narcotràfic, Sánchez va recuperar la llibertat ahir al vespre, tot plegat després que el Tribunal d'Apel·lació de Nàpols admetés finalment que la justícia va confondre Sánchez amb un mafiós. I de l'exterior, novament, cop d'estat a Mali. Diversos militars de la caserna de Kati, situat a 15 quilòmetres de la ciutat de Bamako, han ocupat la seu de la televisió de Mali, les principals artèries de la ciutat, després de negar-se a mobilitzar-se per combatre els independentistes tuaregs que es van alçar en armes el mes de gener al nord del país. I en esports, la Lliga continua viva i és que la diferència entre el Real Madrid i el Barça és ara mateix de 6 punts després que els blancs van empatar ahir a un gol contra el Villarreal i, d'altra banda, l'Espanyol juga avui al camp del Betis amb l'objectiu de seguir en les places europees. Ho deixem aquí, tornem com sempre quan siguin les 9 del matí.
Aquest dissabte 24 de març, a partir de 4:45 de la tarda, en directe des de la Basílica de la Sagrada Família, missa especial presidida pel cardenal Lluís Martínez Xistac, en motiu del Dia de la Família. Escolta-la en directe aquest dissabte, aquí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, tot preparat per la 7a Trobada Mundial de les Famílies a Milà. Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. I ara, per cada nova subscripció, 3 DVDs de regal. La Sàbana Santa, Jornada Mundial de la Joventut 2011 i Sombra i Luz.
La passió d'Esparreguera.
Deixeu que el dolç batec pugui escoltar del vostre cor dolcíssim.
Un espectacle popular de magnituds èpiques únic a Europa.
El meu cor us anuncia que abans de ser traïdor, tots morirem.
5 hores de teatre.
M'arrenquen del cor una vida.
300 actors.
Teniu el cor podrit per l'ambició.
Orquestra i cor en directe.
El cor del vostre mestre està sagnant.
Un auditori per a 1.700 espectadors.
Infibles al meu cor milers de glavis.
I l'emoció d'una història universal.
M'ho diu el cor, Jesús ha triomfat sobre la mort.
Cada diumenge des del 4 de març fins l'1 de maig i el dissabte 14 d'abril. Venda d'entrades les 24 hores del dia a l'entrada de Catalunya Caixa o a les taquilles del teatre trucant al telèfon 93 777 1587. Esparreguera, terra de passions.
Quelcom fantàstic. Els teus fills. Veure'ls créixer i descobrir el món és fantàstic. I també que la Setmana Fantàstica del Corte Inglés tens samarretes per nadó i nena per 5,95 euros i pantalons de 5 butxaques per nen per 14,95 euros. Quelcom fantàstic. La Setmana Fantàstica del Corte Inglés.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Passen 6 minuts de 2:15 abans de començar la tertúlia d'actualitat. Us anunciem que tenim per a vosaltres, amics oients, una entrada doble, és a dir, dues entrades, és a dir, entrada per a dues persones, per veure La Passió d'Esparreguera diumenge de la setmana vinent, que és el diumenge 1 d'abril, el diumenge de Rams. Per tant, atenció, per diumenge de la setmana vinent, diumenge de Rams, 1 d'abril, La Passió d'Esparreguera, amb sessió de matí i tarda, un pack que inclou veure l'obra de teatre i també inclou el dinar en un restaurant d'Esparreguera, perquè ja sabeu que la sessió és matí i tarda a partir de 2:15 del matí. Si voleu aquesta entrada doble, per tant, per a dues persones, Passió d'Esparreguera, l'1 d'abril, diumenge de Rams, només ens heu de trucar a partir d'ara al 93-409-2772, 93-409-2772. La Passió d'Esparreguera per a dues persones, amb el restaurant inclòs, diumenge de la setmana vinent, dia 1 d'abril. I ara sí, comencem la tertúlia saludant els qui la formaran, que són l'economista Josep Maria Noguer, bon dia.
Hola, bon dia.
El també economista Josep Lluís Marriera, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I també la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social i grafòloga Francina Alzina. Hola, bon dia.
Bon dia a tothom.
Quan deia això de La Passió d'Esparreguera, vostès miraven com amb ganes d'anar-hi. No sé si han anat mai. L'han vist alguna vegada, aquesta obra?
Quan era molt, molt, molt
joveneta. Fa molts anys.
Jo pensava, quina llàstima, i no podem entrar nosaltres en els sorteig. No, no hi
clar, estan aquí, no poden trucar. Em sembla que ja ens estan trucant, amb la qual cosa és complicat.
Realment, diumenges, sempre? Sempre és els diumenges?
Ho estan fent aquest any els diumenges, i a més, Divendres Sant, em sembla, i l'1 de maig, també. És a dir, que són uns quants diumenges, més el Divendres Sant i l'1 de maig.
El problema és que deuen fer unes aglomeracions, deu ser la cosa...
Al teatre hi caben més de 1.500 persones.
És un teatre molt gran, són unes escenificacions realment molt boniques.
Molt boniques, jo les he vistes, també.
Molt vibrants, jo ara fa anys que no. Les havia anat seguint, no?, perquè a part de les d'Esparreguera n'hi ha més, no? N'hi ha de clàssiques de Catalunya.
Sí, l'Esparreguera és la
d'Esparreguera. Es poden esmentar, les altres, també.
No, hi ha Olesa.
Olesa, Cervera.
Cervera eren les tres grans. Llavors n'hi ha més, no? De més, però aquestes tres realment són espectaculars.
Treballen tot l'any, suposo, el poble deu ser una cosa...
Sí, el poble viu amb molts voluntaris per això. Sí.
Ha de ser bonic, eh?
Sí. No, és bonic. Jo per això ja em venia de gust anar, el dia de Rams és un dia una mica complicat.
Potser un altre dia, que encara donarem més per propera setmana.
A veure, des del mòbil...
Poden trucar des del mòbil, encara...
Si es notarà molt, si des d'aquí a la taula mateix.
Si dissimulem la veu...
Avui no, però un altre dia que estiguin fora poden trucar com qualsevol oient. Bé, senyors, comencem el comentari de l'actualitat parlant del que està passant a França, a Tolosa de Llenguadoc, on, bé, l'atrinxerament del presumpte assassí, vaja, de l'assassí confés, Mohamed Merah, autor de la mort de 7 persones en aquesta ciutat, ens té a tots pendents perquè encara no...
Acabo de sentir una notícia,
sí?
Que era des de França, que deien que no se sentia res en el, dintre de l'immoble des de mitjanit o així, i que començaven a témer que no s'hagués suïcidat.
Això, efectivament, aquesta és una possibilitat dintre de l'atrinxerament. En fi, la policia francesa està fent el possible per detenir-lo viu. Se sap o s'intueix amb molta certesa, amb molts indicis clars, que va molt armat. Per tant, clar, l'assalt sempre és molt perillós. En fi, és una situació molt... molt compromesa.
Des o que s'hagi escapat d'una altra banda i no hi hagi ningú.
Això no crec.
Això és el que esperem que no hagi passat.
Però Sarkozy, si s'ha escapat per la finestra de darrere aquest.
Hem començat el programa...
llançat totes les forces de França en allà, o sigui, sí, que pobra.
Hem començat el programa dient que s'acaba el malson, és a dir, que s'eviten futures morts. Esperem que això que diu vostè, senyor Marriera, no s'hagi produït.
S'eviten futures morts per aquest cas concret. El que passa que, malauradament, hi ha un grup important de persones, diguem-ne, aïllades, no? I aïllades entre cometes, perquè sí que tenen algun sistema de comunicació entre elles, però vull dir que són fets com més individualistes i que són sumament perillosos, no? Perquè persones, doncs, que pensen en unes idees evidentment molt equivocades, que aquests assassinats es fonamenten en una religiositat, no? I és clar que és on hi ha l'error més profundament greu, no? La religió és per la pau i tot el seguiment religiós i la fe ha de ser per fomentar la pau, i aquesta és la gran finalitat.
Senyora
el
Alcina.
Fet és de dir, si anava sol, com diuen que no, que era una acció solitària, llavors penses, mira, és aquest de radicalisme que la gent se li trastoca el cervell, com podríem haver viscut aquest estiu tota la història de l'extrema dreta, que també va fer tota la matança.
Sí, la de Noruega.
La de Noruega, que va fer tota aquella matança. I dius, mira, són persones que amb els seus extremismes se'ls en va la bola.
Algú forma, algú els alimenta ideològicament, algú els instiga. Això de que és un beneit tot sol que s'ha embogit, a mi em costa una mica de creure, eh? Aquí hi ha tots uns lligams, que és el que és realment preocupant.
Potser en aquest cas de França sí que sembla que, encara que hagi actuat sol, té uns vincles passats i té com una mena de suport en forma de xarxes a diversos llocs del món.
Home, sí, totes les
que
armes
es podrien veure alimentades per aquest...
Sí, clar. És que una infraestructura que tingui el nom que ja tenia de tots els que es volia carregar, que a més eren persones concretes, no? Sembla que el més discriminat que va fer va ser lo de la matança dels nens, però en els altres anava al darrere.
Sí,
i
sí,
que ara ja tenia noms de policies i tal, per anar i carregar-se'ls...
Fixeu-vos, assassí confès i a més sense penediment, o sigui que es vanagloria d'allò que fa,
sí, sí.
I no té cap penediment, cap arrepentiment.
Però tots els radicals et fan el mateix, per això traia el cas de Noruega, perquè aquell home també estava tan content i convençut del que havia fet. No. El fumut és que algú se li envagi el cervell d'aquesta manera i t'entrin en un terreny tan radical, no?
Senyor Marriera.
Sí, per si no, no el deixarem parlar.
No, tranquil·la.
És que,
és un tema una mica complex i difícil d'analitzar, no? Perquè, aviam, amb altres temes podem dominar més o menys i podem parlar, però, esclar, això és una cosa que no deixa de ser... tenim que creure'ns les informacions que ens venen, no? Clar, jo analitzo i veig, dic, bueno, aquesta persona té 23, 24 anys. És nascut a França, és a dir, té nacionalitat francesa, però amb uns orígens... sembla ser un altre país, no? Musulmà, possiblement. Aleshores, clar, la meva pregunta també és dir, bueno, aquesta persona pot ser un boig o pot ser una persona desequilibrada que actuï ell sol? Home, és difícil d'entendre que la quantitat de morts que ha fet té que tindre alguna infraestructura, alguna ajuda, algú que l'orienti, algú que l'ajudi, perquè dius, bueno, em costa molt d'entendre, eh, que una persona sola pugui arribar així. Home, en alguns casos hem vist també, persones que amb una capacitat potser desmesurada en aquest aspecte, no? Però, home, aquesta persona també ha estat formada amb una ideologia determinada i això és el que realment fa por, no? Que diguis, bueno, qui hi ha darrere de tot això, no?
Com es vol desestabilitzar tot el sistema d'Europa.
Sí, qui hi ha darrere de tot això. Per tant, és un tema realment perillós. Que, bueno, ja hem vist el president Sarkozy que el tema se l'ha pres molt en sèrio.
Home, també, a veure, esclar, justament estem casualment en la campanya francesa, no? Esclar, el president sí, Sarkozy...
Són una d'inputs que venen...
Mica, esclar, ja sabem, no?, aquella frase, no?, que diuen lo que no mata engorda, eh? Esclar, en aquest cas és una qüestió que amb ell li ha anat molt bé i, per tant, i aquesta eficiència
que
policial...
Que recargulat, Josep Maria, ara no, pensar que això...
No, malauradament les coses... A veure, no podem no ser ingenus, que... tampoc, no?
El més important és el que es pugui fer, però aquí hi ha un efecte secundari polític que no hem de negar. Veurem què passa.
Que li ha baixat
eh?
Com aigua que ens està baixant a nosaltres, no? Dèiem aigua de mar.
Una fermesa combinada amb una detenció modèlica democràticament podria afavorir Sarkozy, no?
Localització de la persona...
Però ràpid, ha, com han anat, imagina't.
Això li ha anat molt bé, no?
Ha reforçat el patriotisme francès, que això té la unitat de la pàtria i tot això, no?
Sí.
I això, doncs bé.
Per tant, aquí es barregen molts elements. Ara, quins perills té això? Un dels perills és la radicalització. O sigui, el que fa és que hi hagi persones que, davant d'aquests fets, es radicalitzin. I llavors, amb les radicalitzacions, veiem que no es va bé mai. Per tant, aquest és un perill. L'altre, això que dèiem, de vincular la religió a determinats fets terroristes. És un altre gran error, tant pels que ho fan i per tant se senten diguem-ne animats a aquest tipus d'actes amb una falsa idea de la religiositat, com aquells qui ho vinculen, no? I llavors ja de seguida associen aquestes coses.
De totes maneres, ha sortit un imant francès en seguida a dir que no, bueno, que ells no estaven res d'acord amb aquesta actuació.
Això és molt important.
És molt important.
Molt important.
No s'ha de confondre islam amb terrorisme. Això ho hem dit al principi avui i em sembla que és important recordar.
És molt important, clar, pensem una cosa, a França hi ha molts islamistes, per tant, és important...
Sembla que són 4 milions de musulmans.
Llavors, aquest és l'altre gran perill.
Els grans imants, els dirigents religiosos, tenen que calmar la situació, perquè imagineu-se que això es desbordés, no?
A França hi ha una comunitat jueva importantíssima.
Sí, que són uns 700.000, no són tants, però 4 milions de musulmans.
I una comunitat musulmana molt important, no? Per tant, esclar, i això és un esquema que es va produint en bona part dels països europeus, no? I, per tant, el que hem de fomentar és la convivència, i això no ajuda gens, aquests fets. No ajuda gens a conviure.
No, ni mica, per lo que tu deies, no? Perquè és molt fàcil ara d'utilitzar tot el que siguin radicalismes. Sí. I estem en un moment de crisi, que encara és molt més fàcil buscar culpables.
L'altre perill és la generalització. Sí, o sigui, el fet de que una persona actuï així, encara que tingui un suport, encara que tingui una formació, per tant vol dir que n'hi ha d'altres que comparteixen això mateix, de cap manera es pot generalitzar, perquè si no ja tornem a ser amb aquesta idea, no?, de confondre islam amb terrorisme, com que tots els qui són de la religió musulmana són terroristes. O sigui, és una barbaritat, no?
Bé, avui a la tertúlia d'actualitat ens acompanyen la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina, i els economistes Josep Maria Noguer i Josep Lluís Marriera. Com esperen que pot acabar aquesta operació? Ahir dèiem el mateix, que durant la jornada de dimecres es podria acabar. De fet, s'havia dit que rendiria aquest assassí confés, però segons ha dit el ministre de l'Interior, Francesc Olguéan, no hauria canviat d'opinió, vaja, aquest home. Després.
I també, si està ple d'armament, quina por que et diguis, em rendeixo. Sí. Qui entra allà dintre?
Aquest home, clar.
Surt amb les mans netes, no?
Té comunicacions a l'exterior o no les té? Però, clar, és que...
Li han tallat tot. Aigua, llum, sí. Electricitat...
Aleshores, clar, aigua, llum, això realment desmoralitza, no?, aquesta situació. Estan totalment descomunicat. Està clar que...
Aigua, llum i gas, eh? Ara ho han dit bé.
Pensava, llum i electricitat, diria que he dit el mateix.
Perdoni, senyor Barriera, digui.
No, se li acabarà el menjar, se li acabarà l'aigua, i tot això és un procés de temps, no? Això és una mica... Jo recordo, jo era molt petitet, però me'n recordo quan hi va haver-hi la sal al Banc Central aquí a Barcelona.
Tu eres molt petitet.
Sí.
Apa.
Aleshores...
Jo me'l creia. No, dic que jo ja era grandeta.
Recordes, no, el Banc Central?
Coi, hi havia el meu germà dintre dels de la Creu Roja, que estava allà a primera línia.
Allò va anar durant, fins que al final, esclar, va arribar un punt de que bueno... Es van tenir que rendir perquè...
No, es van tenir que rendir perquè van entrar els geos per terrat.
Sí.
Quan ha parlat de que era tan petitet, pensava que es referia a l'època en què assetjaven les ciutats, no? Les encerclaven i també els deixaven... sense aliment i, esclar, també aconseguien que es rendissin.
Té cara de bona persona, perquè els nostres oients no el veuen, però Josep Maria té molta cara de bona persona, però no s'ho creguin, mira quines sortides ens fa ara.
Per tant, clar, aquest tema pot ser que arribarà un moment de que ell es tindrà que... Jo crec... dir, no? Veurem el que aguanta. Avui és un dia clau, no, potser?
Sí, sí, avui
veurem... Sí. Avui és un dia clau.
Bé, a veure com acaba i, en tot cas, esperem que això que acabi sense més morts i, si pot ser, amb la detenció de Mohamed Merah.
Aquest interès tan gran de detenir-lo viu, jo penso que té dos vessants, no? Una, que sembla que és lloable, el fet de poder conèixer quines xarxes hi ha aquí per mirar a veure si això ajuda a com desarticular una mica tot això. Exacte. I aquesta és una vessant que jo diria positiva, però n'hi ha una altra que no ho és tant, que és la d'alimentar determinats aspectes de venjança.
Exacte.
El fet de tenir-lo, perquè és clar, si ell mor així directament, sí. no hi ha hagut, i per tant aquesta part ja no és tan lloable, no?
És una mica el mateix que el Gaddafi, no? Vull dir, el Gaddafi el podien haver agafat i juzgat i aleshores, bueno... Que la gent es va revolucionar
allà va ser penós, allà va ser penós.
I això, doncs, bueno, també pot haver aquest aspecte de venjança, no?, per part de... Però...
Seguim pendents del que pugui passar, de l'última hora que ens arriba des de Tolosa de Llenguadoc, des de França. Si surt alguna cosa abans d'acabar la tertúlia, també la comentarem, però mentrestant, si els sembla, parlem del cas d'aquest català de Montgat, Òscar Sánchez, un home que es dedicava, doncs, molt legítimament a rentar cotxes, segons el que sabem. Va ser empresonat ara fa més d'un any a Itàlia per una suplantació de la seva identitat. Un narcotraficant uruguaià, sembla que, doncs, va utilitzar el seu nom i... en el sentit més irònic de la paraula, ho va fer tan bé que van condemnar aquest català. Vaja, amb tota la prudència del cas, però finalment s'ha reconegut que aquest home no era el narcotraficant.
Menys mal. Realment és impressionant això. Per mi que no tenim tota la informació, no? Perquè en un sistema judicial, diguem, europeu, perquè tant de França com d'Espanya, no d'Itàlia, no?
Itàlia.
Sí, el Tribunal de Nàpols és el que el va condemnar i ara l'ha absolt, finalment.
Tant el sistema judicial italià com l'espanyol, tan garantista, on la prova té un pes tan important i tot això, que realment es pugui condemnar una persona, arribar a condemnar, no una presó preventiva, perquè, és clar, això, mira, pot haver-hi de... No, condemna, no? Sentència, etc. Amb una persona que no és culpable, és tan estrany.
No, però a més, quan van passar les proves, per això al final s'han hagut de deixar, si en aquí van passar lo de la prova de veu, que es va fer des d'aquí també, i no tenia res a veure la veu que havien agafat del narcotraficant amb la d'ell. O sigui, jo diria com que si haguessin anat molt per feina i es van obviar proves molt bàsiques convençuts de que era el culpable. I aquí la van espifiar. Ara jo, aquest senyor, no sé, però la demanda que els hi muntaria l'estat italià, poca broma. Perquè si no ha sigut perquè Montgat s'han posat tots a la una, com Fuente Ovejuna, i el govern d'aquí també ha entrat a sac, aquest senyor es menja els 14 anys de presó sent innocent, eh?
Però n'hi ha passat dos, és espantós, això.
Sí, sí. I viure en una presó a Itàlia, que no...
Sí, i més a Nàpols, que suposo que encara deu ser pitjor, no?
I dius, aquesta experiència en què toma li han destrossat la vida.
Que problema de llengua, per tant, al principi greus problemes de comunicació...
Clar, és que aquí suposo que ho tindrà un abogat defensor, aquest senyor, però és clar. Jo no sé com se li pot recompensar amb una persona
sí, per
els perjuïcis que ha arribat a tindre durant aquests anys, no?
Però mira, lo lent que ha anat, perquè diem que aquí la justícia és lenta, però el juliol de l'11, del 2011, ja la Fiscalia General de l'Estat d'aquí va enviar un llistat d'indicis a Itàlia dient aquest senyor és innocent.
Però el primer els havien lliurat en extradició, que també tot plegat. Per això tot plegat és tan estrany, jo no sé... Vaja, ho trobo espantós, perquè imagina que et pugui passar una cosa així. Sí. És que és espantós.
La inseguretat jurídica, no?, de la persona. No?
Sí, en tot cas, l'extradició hem de suposar que alguna base legal tenia quan es va concedir.
Jo us dic que no coneixem, hauríem de conèixer fons, no tot el sumari, per veure què passava aquí.
Errònia, evidentment, la base legal, perquè... si és que existia. Però...
Sí, però és que dius, home, però com pot ser?
Una cosa tan clara, que tothom havia vist el dia dels fets rentant cotxes amb un gat, i que això no es tingués en compte, dius, un dia...
Això demostra també la cara més humana de la societat, no? Aquesta onada de solidaritat que s'ha despertat, especialment a aquest poble del Maresme,
a Montgat. I sentit de justícia, dius, coi, que jo el vaig veure, que em va estar rentant el cotxe. Com es pot dir? I que aquest testimoniatge, o sigui, hagi estat... que no se l'han volgut escoltar tant de temps, a mi em sorprèn moltíssim.
Bé, canviant novament de qüestió, els vull preguntar què pensen de la modificació en l'ordenança de convivència ciutadana que ha introduït o introduirà l'Ajuntament de Barcelona després d'una votació ahir en què es prohibeix directament la prostitució al carrer i es preveuen sancions per a clients i per a dones que es dediquen a aquesta pràctica.
Quantes vegades hem llegit aquest titular?
Bé,
és que a mi
sobre el debat o sobre la possibilitat, sí, i sobre el debat sí, també, però no. Sobre que es prohibeixi, ja que sigui això gairebé un fet, no té precedents. Amb els vots del PP, que havia presentat la iniciativa, i de Convergència i Unió, que forma el govern municipal a la capital catalana.
És una mesura agosarada, sens dubte, perquè, és clar, no és que sigui una cosa nova, aquests fets, sinó que a la ciutat de Barcelona i a totes les ciutats del món això es produeix.
Hi ha prostitució,
vaja. Fa segles, eh?
És que tenim aquesta hipocresia sobre, senyors, més... permetem altres locals,
esclar,
permetem...
No sabem exactament, no? Llavors es disfressa, tot el... i per tant, tots ens sorprèn moltíssim, i tot el que passa a les carreteres, vas amb cotxe i el que vas veient per la carretera, com és possible això? Perquè una cosa tan notòria que no es pugui erradicar, per què no s'erradica? Alguna raó hi ha, no? No és només que no sigui possible, dius, com és, no? Per tant, ara sorprèn que amb una ordenança municipal es pugui resoldre una cosa que ha semblat irresoluble durant tants anys.
I per què no ho legalitzem? A veure, per què no ho legalitzem?
Això és una altra qüestió, val? No ho sé.
I li donem nom a les coses que existeixen des de que el món és món. I amb una multa no la reivindicarem, és que siguem clars i catalans. Això
és un altre debat, aquí jo ja no sé...
Per això et dic que és la hipocresia, no? Sí.
Jo el que crec, i aquí crec que d'alguna forma, com tu molt bé dius, no? Vull dir, és un fet que existeix en tota la història de la humanitat.
Que estigui d'acord o no és una altra pel·lícula.
Exactament, i que això, eliminar-ho, pues, no, és impossible. Per tant, es té que regular d'alguna forma o altra, no? Per tant, clar, el que comencem, jo crec que és un avanç, un primer esglaó, no? El que es comenci regulant el fet d'aquestes persones en el carrer, perquè, clar, això d'alguna forma potser obligarà a que aquestes persones puguin estar, doncs, en uns locals o...
Però dona'ls permís perquè hi siguin, perquè després jo vaig i castigaré perquè estiguin en aquest pis, perquè això no està permès. Clar, regulem-ho d'una vegada.
És una matèria molt complexa.
El carrer és complicat, no, perquè soluciona... passen menors...
No, i més la imatge. És una qüestió... que en determinades voreres de Barcelona, suposo que tots us hi heu trobat. Esclar, vull dir, la manera com venen a oferir-te serveis en plena ciutat...
Fins i tot veus moltes mares i pares que van a buscar o portar els nens al col·legi i veus que passen pel carrer i veuen l'espectacle, no? Que vull dir, no és edificant... Per part
pitjor
dels nens,
era,
no?
Pitjor era tot allò al mig del carrer que es veien.
Jo ho agafo des d'un punt de vista positiu, de que és un primer avanç i que això no s'acaba aquí.
Jo ho he comparat. No d'entrada només m'he comparat.
Clar. Sí. Però en tot cas la prostitució, que ha generat molts debats, precisament també per la seva antiguitat, com deia el senyor Noguer, té un component també d'explotació i de un maltractament a la dona, d'alguna manera.
Però si ho estem regulant, no? Sí. Aquesta explotació ja no és possible.
Clar.
Oi que són treballadors? Doncs posem-lo dintre un règim de treballadors, especial o no?
Bé, sobre això hi ha moltes visions, perquè el model suec està molt lluny d'això, per exemple. No,
no, perdona'm, però jo per la meva feina de voluntària res...
Sí, ja s'hi ha trobat en molts casos.
I he parlat amb, no?
Sí, persones que es dediquen...
Diuen, no, perdona, és que ara estic treballant, tal, i elles ho viuen com un treball. Doncs, molt bé, i que paguin seguretat social, i que tinguin tots els drets com un treballador normal i corrent. Perquè aquestes dones, de veritat... Tenen una desemparança a sobre. Clar, jo estic parlant de les que ho facin
voluntàriament. Perquè hi ha molts casos que són de dones que es veuen abocades
però,
a fer-ho,
perdona,
obligades.
La xarxa, si tu li dones legalitat, la xarxa l'anul·les. Val? I una manera, crec, d'acabar amb aquestes xarxes és que tot estigui regulat i sigui legal.
Però també normalitzes una situació que no sé si és tan normal. És complicat, jo aquí no sabria massa cap on...
Existeix, o sigui, no siguem hipòcrites i
existeix, però aquí podríem parlar també de criteris morals, no?
Clar, per això et deia que jo hi estigui d'acord o no, és una altra pel·lícula.
És una mica el que deia el Suárez. Us recordeu el Suárez durant la transició que deia posar a categoria de llei el que ja existeix en la realitat.
Sí, esclar, ho deia en altres àmbits, també, no?
En altres àmbits, en general, però això aquí es podria aplicar,
però hem d'assumir...
Sí, esclar, però
hem d'assumir com a normal una cosa...
Hem d'assumir i normalitzar tot allò que ja existeix, pel fet de que ja existeix, i per tant, com que ja existeix, ho hem de normalitzar,
si no,
legalitzar...
Regular, no sé, d'alguna forma.
Regulem, no sé, regulem, però no siguem hipòcrites dient si jo no ho veig, deixa d'existir.
Ja.
Senyors, hem d'acabar d'aquí un minut i mig aproximadament, però avui Francina Alsinans parlarà del nom propi d'una persona que ens acaba de deixar i que va ser la persona que va fundar l'equip de carrer de la Fundació Arrels. Per tant, una gran persona compromesa socialment. Als 79 anys, Josep Maria Gaja ens va deixar dilluns i avui serà enterrat. Parli'ns d'ell aquest matí.
Sí, Josep Maria Gaja, nosaltres a Arrels sempre dèiem el voluntari, perquè per nosaltres és la figura del voluntari, és la persona que es va entregar amb cos i ànima. O sigui, és una persona que de la feina que feia va renunciar a tenir més hores de feina, per dir-ho així, per dedicar-se al voluntariat. Llavors, no hi ha persona que estigui al carrer que no senti o no conegui el nom del Josep Maria. Llavors, ell estava fundacional des del moment que va començar i ell, juntament amb un jesuïta, en Josep Maria Agustí, van ser els que van iniciar el que era l'equip de carrer. Llavors, tal com va ser un exemple de vida per tots nosaltres, d'entrega i amor, jo puc dir que la seva mort ha estat el mateix. Jo el vaig anar a veure el diumenge al dematí i amb aquella enteresa que deia, mira, diuen que m'estic morint, no? Sí, sí. I vam fer una mica de record i encara a l'abraçar-te un petó i ens tornarem a veure en el més enllà. És doncs una cosa record molt emotiva i volia tenir aquesta... I la seva senyora, la Coral, ja és una oient fidel nostra.
Ah, doncs,
o sigui, no
molt
crec
bé,
que avui
ho celebrem.
Ens estigui escoltant.